Miquel Iceta, bon dia i moltes gràcies.
No, home, molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
La setmana després del 20 de desembre li vam demanar amb el Miquel Iceta, com deia aquest matí, com a fino analista, que vingués a... que vingués a repassar els números de la... Ells mira molt, és una persona que li entusiasma la política, que és més els números i que valorés com han anat les eleccions. Així va passar i així li he demanat que passi, però vull començar, ara s'han saludat aquí a la porta amb el que va ser alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i estàvem aquí preguntant i debatent sobre, gairebé sobre la privacitat, en general, sobre el tema de la privacitat, però esclar, es van filtrant aquestes converses entre el ministre i el director de l'oficina antifrau, que fa tot plegat esgarrifar. Què li sembla?
Bueno, em sembla horrorós. Em sembla horrorós. En primer lloc, i és veritat, la revelació d'una conversa privada em sembla malament, em sembla que és també un delicte, i per tant que cal esclarir qui ha gravat i qui ha difós aquesta conversa. El fet de que a més es produeix en el despatx del ministre de l'Interior, que en teoria vetlla per la seguretat de tots, doncs és un agreujant, no? I per tant, això és així. Ara, degut a aquesta filtració, hem sabut de què parlaven, amb uns termes inacceptables i amb una conxorxa inacceptable. I jo he de dir, mira, al Xavier, no sé si li he dit mai així, no? Però, ostres, jo quan vaig llegir les notícies que l'afectaven, doncs d'entrada m'ho vaig creure. I ara estic fotut. Perquè dius, hòstia, un té un compte a Suïssa, doncs tu pots creure, ho diu un diari. I després resulta que no, que no és veritat. I no només que no és veritat, sinó que és un muntatge. I com ell deia, que l'he escoltat al final de la seva intervenció, si no arriba a sortir el número del compte que va permetre verificar que no, això no era cert, doncs encara hi fórem. I probablement encara hi ha gent que, perquè potser o no el coneix o li té alguna animadversió, pensa, bueno, algo habrá, no? És tremagundo. I a més, jo també, posats a dir defectes meus, jo vaig votar la candidatura del senyor D'Alfonso. I ara doncs, me'n faig creus, clar, no el coneixia, però el vaig votar, i per tant en sóc responsable. Vull dir que no, és un episodi que no ha acabat ni molt menys. Nosaltres vam anunciar i presentarem una denúncia, perquè a més el senyor D'Alfonso va cometre, vaja, jo no, encara no entenc per què, però la primera intervenció pública que va fer va dir que el PSC estava al darrere de la filtració, i per tant, com no és cert, doncs volem que en seu judicial doncs es retracti, perquè és veritat que després amb altres converses diu, bueno, no és que en tingui proves, en fi, però un que és magistrat amb un tema així no pot parlar d'aquesta manera. I ja sé, i aquí segur que la Gemma em treu raons en el sentit que m'agradaria molt que a partir d'aquesta denúncia que nosaltres fem algú a més volgués investigar l'origen de la filtració, però em diuen els meus juristes, tinc una baralla tremenda, perquè em diuen, no, això no ho pots posar en aquesta querella perquè no té res a veure una cosa amb l'altra, tu estàs anant contra una declaració d'algú, però a mi el que m'agradaria és que algú dels afectats doncs realment posés també una denúncia que permetés al Poder Judicial investigar sobre l'origen de la gravació i de la difusió, perquè és que, i quedi clar, no per castigar el diari Público, ni molt menys, perquè jo crec que un diari, quan té una notícia, el que ha de fer és publicar-la, no? Però saber com va poder passar i què hi ha al darrere d'això, perquè vés a saber si encara hi ha més coses.
Sí, no, jo és que no estic en desacord amb el que tu dius, i el tema de la seguretat de l'Estat aquí, és a dir, si en un despatx un ministre es poden gravar converses, doncs hi ha una vulnerabilitat institucional important. Ara, també és cert que sabem que la lògica del poder de les clavegueres és infinit i que hi ha determinats poders que malgrat els canvis de govern i malgrat els canvis de ministre, doncs hi són, i la tecnologia avui afavoreix un nivell d'escolta i de control que fa uns anys era impensable. Jo recordo quan havies de demanar l'autorització i havies de mirar bé l'auto de la interlocutòria d'intervenció comunicació. Ara mateix sabem que estan escoltant converses i saben on som sense necessitat de cap autorització de ningú. Llavors estem vivint en un moment on depenem molt també de la integritat de les persones.
El dia que es va saber tot plegat amb el Pou a la nit, però de RAC1, el director de l'oficina antifrau va dir efectivament que semblava que estigués el PSC darrere d'aquesta filtració. A més, també va revelar que s'estava investigant el PSC per finançament irregular, causa-efecte. Avui el diari OK Diario, el diari digital que dirigeix Eduardo Inda, afirma que Antifrau ha descobert una trama de finançament il·legal que va moure 70 milions d'euros, que funcionava a través de 14 ajuntaments governats pel PSC. La informació assegura que la trama es va desenvolupar durant 8 anys, a les èpoques del tripartit, i a través de 3 empreses.
Bueno, anem a veure. És veritat que es veu que l'oficina Antifrau va rebre alguna denúncia o alguna informació que feia referència en aquests casos i ho va traslladar a l'administració de justícia, que ho està investigant. I perquè la gent no ho sàpigui, això és, són uns ajuntaments que van contractar l'externalització d'algun servei amb una empresa que té un fundador que és del Partit Socialista, i llavors a partir d'aquí algun jutge interpreta que pot haver-hi una trama de finançament irregular. El que passa és que jo el que dic és, primer, això afortunadament està en mans de la justícia i per tant, doncs, jo espero que ràpidament, però el més ràpid que es pugui, quedarà aclarit què hi ha i què no hi ha. I una cosa no té a veure amb l'altra. Nosaltres vam tenir, i la Gemma també ho coneix bé, tota una discussió quan es va fer l'oficina antifrau. Volíem cobrir un moment una mica complicat, que era des de la sospita o la denúncia més o menys anònima fins a l'indici. Quan hi ha indicis, llavors ja entra la justícia. I això per què ho vam voler fer? Que no sé si vam encertar amb el mecanisme, però en tot cas, perquè volíem assegurar cobrir tot l'espectre possible de la detecció de la corrupció. Hi havia una preocupació molt gran, que encara hi és en el nostre país, i amb raó, per la corrupció, i vam dir, escolteu, podem enfortir encara més els mecanismes que tenen els poders públics per combatre-la? I vam tenir unes discussions polítiques i jurídiques molt sèries per intentar que qualsevol ciutadà pogués fer denúncia sense haver de donar el seu nom, i que llavors hi havia un mecanisme que permetia que si aquelles denúncies finalment portaven a que hi hagués algun indici efectivament de delicte, llavors fos ja la justícia la que... Llavors, bueno, vam fer aquest mecanisme de l'oficina antifrau, que en podia haver-hi hagut d'altres, i va haver-hi gent que deia, home, potser era millor enfortir el paper de la sindicatura de comptes. Va haver-hi molta discussió al voltant d'això. Al final vam triar aquest mecanisme. I era un mecanisme per les màximes garanties, perquè realment no hi hagi cap sospita que no sigui investigada. Per tant, també és molt rar que el director de l'oficina parli públicament de coses que està treballant quan en teoria no ha trobat indicis, perquè hi ha un deure de confidencialitat que té molt a veure... Això m'ho apuntava ara la Gemma, que tenim amb la Gemma una relació de temps, que és veritat, és un dels elements bàsics de la feina de l'oficina, precisament perquè...
La confidencialitat.
Perquè treballa en un món una mica complicat, des que hi ha una sospita que hi ha un indici. I, per tant, ha de ser especialment curosa. I li vam donar un poder important, perquè treballar en aquesta zona, per dir-ho així, d'ombra, que encara no hi ha llum judicial, doncs ha de ser no només íntegra, sinó molt, molt absolutament discret i reservat. I, per tant, quan el director de l'oficina diu no sé per què em volen destituir, jo crec que, en fi, que aquí ja toca campanes, perquè realment no el volem destituir perquè una de les funcions bàsiques o una de les característiques amb la que ha de desenvolupar la seva funció és aquesta confidencialitat i reserva que ell mateix en les seves declaracions, no dic les gravades, dic les que ha fet en públic, demostra que no està guardant.
Són els 4 minuts per arribar a les 10 en punt del matí. De seguida deixaré que el Pau Garopera, que està a Nova York, que li faci les preguntes que vulgui amb el Miquel Iceta, però primer, pel primer resultat que m'agradaria que analitzés i que de la manera més breu possible, per què ha guanyat amb aquesta claretat el Partit Popular?
Mira, a mi no hi ha mai respostes senzilles.
D'acord.
Però jo crec que ha jugat una mobilització d'electorat conservador i de gent que li ha vingut por, però no ho dic, sempre ho dic quan dic això, no ho dic de forma pejorativa ni no, senzillament descriptiva, de gent que diu, ui, sembla que hagi de guanyar Podemos, ai, ai, ai. Gent que diu, ui, el Brexit, el lío que hi haurà a Europa, ai, ai, ai. Més val boig conegut que saber per conèixer. Jo crec que això ajuda, en part, perquè el PP és capaç de treure antics electors que havien anat cap a Ciutadans, i en part perquè mobilitza millor el seu electorat. I, per tant, des del punt de vista, l'explicació que dono és absolutament, no neguen absolut la legitimitat del vot, ni molt menys, Vull dir que jo crec que davant del vot sempre un respecte. I, per tant, el Partit Popular aconsegueix arreplegar més vots que altres i créixer amb respecte a les eleccions del 20 de desembre.
Segueixo amb l'anàlisi. Per què els socialistes espanyols han trobat una alternativa en una figura com és la de Podem i Pablo Iglesias i en canvi ha quedat clar en aquestes eleccions que la dreta no ha trobat una alternativa. És a dir, per què la gent ha preferit votar a Rajoy que, per exemple, a Pedro Sánchez? Perdó, que, per exemple, a Albert Rivera?
Bueno, perquè jo crec que hi ha una cosa que tampoc agrada molt a alguns politòlegs, que és el fenomen del vot útil. I la gent al final col·loca el seu vot de la forma que creu que o bé el representa millor o bé defensa millor els seus interessos. I probablement gent que en una altra circumstància, doncs potser sí, hagués seguit votant Ciutadans, diu, escolta, a l'hora de la veritat jo no vull, vull posar els ous a la cistella que pesa més. I per tant, que torno a dir, absolutament legítim i democràtic el funcionament de les persones que han decidit votar així. I per tant, i en canvi, a l'esquerra va operar al revés. En la mesura que s'havia creat un marc mental de que qui guanyava era Podemos, el vot útil de l'esquerra en aquestes eleccions semblava ser Podemos, quan no ho era, però semblava ser-ho, perquè totes les enquestes, tots els opinadors ja havien donat per fet el sorpasso. I per tant, hi ha gent d'esquerres que deia, escolta'm, si qui pot guanyar és Podemos, vaig cap a Podemos. I després resulta que no podia guanyar Podemos, però en fi, ja passa que el dia següent de les eleccions et trobes molts que diuen, ah, si hagués sabut, però en fi, la democràcia es produeix en l'acte de votar i allò és el que val.
Avui Susana Díaz ha estat a la SER i ha descartat qualsevol mena d'escenari que no sigui que el PSOE estigui a l'oposició.
Yo creo que los ciudadanos han hablado el domingo con mucha claridad y nos han dado aún menos escaños que nos dieron en el mes de diciembre, y si con 90 no era posible, con 85 menos. Y sobre todo cuando hay una diferencia tan grande de 52 escaños con la primera fuerza. Y mire, creo que tiene que ser una oportunidad. Nos vamos a la oposición para reconstruir el PSOE y volver a tener un proyecto alternativo de gobierno, darle a España para volver a conseguir esa confianza mayoritaria que durante 22 años hemos tenido en este país. Y creo que eso es ahora nuestra mayor responsabilidad.
No està una mica fins als nassos de Susana Díaz?
La veritat, no, jo,
la veritat, eh?
Jo no, per el que ha dit.
Per general.
Ah, espera, és que
en general
són moltes coses, però el que ha dit jo estic força d'acord. Jo crec que en democràcia, perquè el sistema funcioni, la gent ha de saber que les eleccions tenen uns efectes i que si realment, en aquest cas, que ha estat una anomalia haver de repetir unes eleccions, però qui va arribar primer el 20 de desembre, ara arriba primer encara amb més força, lo normal és que intenti governar. Ara, també és veritat que com aquest país... Primer,
però ell no ha dit que intenti governar. Ell ha dit que ha de governar.
Sí, bueno, clar, sí, sí. I jo també ho crec, però així no pot. Perquè també, tots diem, i amb qui ja sé que em poso amb un parany jo mateix, però és la meva especialitat. Tots diem, primer, escolti'm, que ho intenti el PP. Dos, no l'ajudarem. Tres, no hi pot haver-hi eleccions. Un, dos, tres, un pasito pa'lante. Escolta'm, diem les tres coses alhora. Què ha de governar el PP? Jo crec que sí. Ara, si no pot, doncs llavors s'obre un altre escenari. I em perdó perquè faig servir moltes coses del meu castellà de temps d'escola, però no digues nunca d'este agua no beberé ni este cura no es mi padre. Vull dir que, escolta, primer que ho intenti, és que ho ha de provar. Jo espero que no ens torni a fer el que va fer l'altra vegada, no? Aquella espècie de simpa que va fer el Rajoy, que va dir, que passa de mi este càliz. I el cap de l'Estat, el rei, li diu, escolta, tu intenta... No, jo no. Jo espero que aquesta vegada no passarà. I llavors haurà d'espavilar-se per trobar suports. Perquè tan democràtic és dir, que ho és, que el primer, i si a més amb una repetició d'eleccions ha sortit a més guanyant, té legitimitat per provar govern, com per dir, estem en una democràcia parlamentària. I, per tant, serà president del govern qui tingui majoria, un suport majoritari en diputats per fer-ho. De la mateixa manera que a la universitat m'explicaven allò de catedrático es quien de cinco votos tiene tres, doncs el Congrés dels Diputats funciona igual. Si algú té majoria, encara que no hagi estat el primer... Ara, té raó la Susana Díaz, i, escolti'm, el Partit Socialista ha retrocedit. Si amb 90 va tenir unes dificultats que no va aconseguir-ho, amb 85 menys, doncs té raó. I, per tant, jo amb això no...
Què hauria de fer el PSOE? Què considera que hauria de fer el PSOE ara? És a dir...
El que digui el Pedro Sánchez serveix com a resposta.
Sí, perquè, pues, sí però perquè segurament més d'un demanaria el cap de Pedro Sánchez. Per tant, interpreto que Miquel Iceta el que vol és que continuï molt de temps com a secretari general del PSOE i cap de l'oposició.
Tant de temps com necessiti per refer el projecte polític i l'organització.
I això quant temps és aproximadament?
Bueno, com a mínim un cicle electoral sencer. És que Pedro Sánchez és, em sembla, secretari general del PSOE fa 2 anys, doncs jo crec que 4-5 anys és el que un necessita per fer la feina i saber si l'ha fet prou bé o no. jo ja sé que ara la política nova pues és pim pam, aquí te cojo, aquí te mato, no? Tothom reducción efervescente i tal, però jo no sóc d'aquests, jo sóc de construcció una mica més lenta, de desenvolupament una mica més lògic, i jo crec que en política no es pot improvisar. A vegades he dit, fem política a la cantonada dels carrers Twitter i zapping, no? Zapping, vas apretant fins que trobes el que t'agrada. Mira, això no va així. Per construir en política es necessita un temps.
Ui, un dia farem un tema sobre el tema Twitter, eh? M'agrada molt el tema.
La cantonada de Twitter i zapping és molt complicada.
És molt, sí, perquè és veritat que amb el tema del Twitter hi ha una obvietat, que és que si tu te'l prens com el que és a dir, una molt bona font d'informació, si saps a qui seguir, sempre he dit amb el Twitter que has de canviar per anar a veure i has de canviar d'amics al Twitter cada 15 dies, i llavors veuries la realitat que t'envolti i no la que tu no vols veure. Però és veritat que s'ha demostrat una cosa, per exemple, amb el tema del Twitter, que semblava que haguessin de ressar segons quins partits, segurament la nova política, i en canvi la vella política no hi és tant en el món del Twitter.
Bueno, però això també sí que evidencia una fractura, diríem, no només digital, sinó generacional, que els partits tradicionals, i m'incloc, ens ho hem de fer mirar, també. Perquè és veritat que si a Twitter hi ha molta més gent jove, doncs està més decantat cap aquí, però, per tant, la política més tradicional no pot renunciar a arribar a gent més jove, no? Però, és veritat, el Twitter no és el món. El món és més ampli, i, per tant, els que prenen decisions només seguint Twitter, doncs poden córrer un risc. Els que les prenen sense tenir present Twitter, també. I, per tant, home, tothom ha de saber quin paper juga, no? Però jo crec que el Partit Socialista necessita temps per refer el seu projecte i per refer la seva organització i, eventualment, per confirmar o no el seu lideratge. Jo crec que Pedro Sánchez li ha tocat lidiar amb aquesta època i jo crec que convé que segueixi treballant, i després ja veurem si a les properes eleccions generals ja triarem. Nosaltres, a més, des de que fem primàries i totes aquestes coses, ningú té contractes indefinits, diguem, a la política. Tot és temporal, com ha de ser.
Són les 10 i 4 minuts. Preguntes, brevetat, sisplau, que en 10 o 12 minuts ha de ser a Miquel Iceta. Jordi Graupera. Jordi, comença, vinga.
Sí, algunes coses ja les has preguntat tu, però voldria afinar una mica. Primera, aquest futur de construcció lenta del PSOE, cap on ha d'anar, i per què és més assumible pel PSOE pactar amb Ciutadans o tirar cap a Ciutadans que no pas cap a Podemos? Per què la vella guàrdia del PSOE, per què Felipe González, per què les línies vermelles de Susana Díaz? Què té Podemos que no tingui Ciutadans, o que té Ciutadans que no tingui Podemos, perquè sigui més digerible tant amb l'Ajuntament de Lleida com en el pacte per després del 20 de desembre i d'ara endavant. I la segona pregunta, que no és conjuntural de Podemos, sinó, diguem-ne, és més de fons, és si, com sembla que s'alvira la possible possibilitat, jo dic així amb grans condicionals, el Parlament de Catalunya convoqués un referèndum vinculant, a diferència del 9 de novembre, i l'Estat s'hi oposés amb el Ministeri de l'Interior, per entendre'ns, el PSC de quin costat cauria?
Anem a veure. Començo per la primera. Una cosa que l'altre dia ens explicava la Meritxell Batet, que crec que té molta gràcia, rep amb un periodista estranger i llavors li diu, escolti, i vostès estan tan malament com la socialdemocràcia en tots els països europeus? I llavors ella li va dir, pues efectivament. I per tant, que moltes vegades que pensem que el món ens mira i som el centre del món, etc., doncs resulta que hi ha unes dificultats objectives, d'aquelles que abans haguéssim dit estructurals, de l'esquerra democràtica europea a tots els països. I per tant, el PSOE, i el PSC també, no pot de cop i volta pensar que viu aïlladament d'aquest problema. Quin és el problema fonamental? Doncs com fer prevaldre polítiques de defensa de l'estat del benestar amb l'actual situació de la globalització i de la integració europea. Fins que la socialdemocràcia europea no sigui capaç de resoldre, diríem, adequadament aquest dubte, aquest interrogant, doncs tindrà més problemes potser que altres forces polítiques que no es plantegen la necessitat de canviar la lògica de l'economia de mercat. I per què més Podemos que altres, que és el que preguntaves? No, nosaltres en Podemos hem pactat a tot arreu. Nosaltres hem pactat amb Podemos a Extremadura, a Castella-La Manxa, a Aragó, a València, a Balears i a la ciutat de Barcelona. Vull dir que nosaltres pactant...
Perquè a nivell estatal, aleshores, sembla que hi hagi una línia vermella posada.
No, jo crec que en part té a veure, no només, però amb el plantejament polític que ha fet Podemos de conquesta, de salt de poder. Ells pensaven que estaven embrancats amb una espècie d'espiral ascendent que ningú no aturaria i que, per tant, amb ells els interessava una segona convocatòria electoral perquè llavors adelantarien el PSOE i amb una tercera adelantarien el PP. Pim-pam-pum, que viva amb el Setum. Ells pensaven que això aniria una espècie de tres en raia. I llavors han descobert, el que passa és que és una força política jove, que el progrés polític doncs, no és lineal ni accelerat. I per tant, jo crec que la dificultat de pactar amb Podemos ha tingut molt més a veure amb el plantejament de Podemos de què volien ells, que no pas amb dificultats del PSOE. A més, amb Podemos cada cop serà més fàcil pactar, perquè si cada cop són més socialdemòcrates i el seu líder de referència és el Zapatero, estem a tocar. Vull dir que el que passa és que jo no sé si això ho deien només perquè pensaven que els hi podia afavorir en una campanya electoral o perquè ho diuen realment convençuts i de fons. Però jo sóc dels que defenso anar estrenyent lligams i col·laboracions amb les forces d'esquerres i, per tant, també amb Podemos només faltaria. Sobre el tema del referèndum, nosaltres ho hem dit moltes vegades, nosaltres no creiem en solucions unilaterals. I, per tant, aquí ara estem de la Duy al Rui passant pel Turull. Pues, escolta'm, nosaltres amb això no hi creiem, perquè, ens, per dir-ho així, ens grinyola la U d'unilateral. No hi ha un camí unilateral a la independència. Creiem nosaltres, i per tant nosaltres amb això no hi participarem, perquè de fet, quan nosaltres dèiem...
Tampoc bilateral, però.
Sí, no, unilateral, perquè ja...
No dic que tampoc bilateral, dic.
Ah, no, és que bilateral vol dir un acord que no sempre és possible, no, aquí tens raó. Hi ha gent que diu, escolta, és que si no hi ha un acord possible, nosaltres no ens quedarem quiets. Bueno, però això ja vam fer un intent el 9 de novembre del 2014, que jo recordo...
No, però el que vull dir és que en el programa del Partit Socialista, obrer espanyol i dels socialistes catalans, no hi ha tampoc una solució referendària
sí,
a l'escocesa
sí.
O a la que va actuar...
No, si m'ho permets,
no. No hi ha una llei de claredat proposada...
No, això serà una de les coses que haurem de discutir, per exemple, en el Congrés del PSC, lo de la llei de la claredat. Però nosaltres el que estem dient és, escolteu, des del nostre punt de vista, la millor solució és fer un pacte que es tradueix en una reforma constitucional que és sotmès a referèndum de tothom. Si aquest pacte és acceptat, Catalunya llavors, a partir d'aquest pacte, haurà de fer la seva discussió per tenir un estatut o una constitució catalana que llavors passarà també pel referèndum dels catalans. Això és el que nosaltres proposem.
Vull dir que la via a la independència que dius, no, a mi el que em molesta és que és unilateral, aquesta afirmació no és del tot acurada, en el sentit que tampoc és bilateral, ni multinatural, ni plurinatural, ni...
No,
ni,
bueno,
ni
si vols, Jordi, tens tota la raó, és que jo no estic a favor de la independència, per tant...
Correcte,
no, no, no em facis a mi trobar el camí. El que sí dic...
No, és... crec que tu n'hagis de defensar-ho. L'únic que dic és que no existeix aquesta via oberta en cap de les circumstàncies ni com a possibilitat. No tant perquè tu hi estiguis a favor, que no, Déu me'n guardi de demanar-te que estiguis a favor d'una cosa que no hi creus, sinó de la via oberta, diguem-ne, perquè qui estigui a favor i pugui estar a favor.
Ja, el que passa és que jo, a qui estigui a favor, el que sí que l'alerto és contra la frustració que pot arribar d'emprar un camí que no porta l'objectiu que es vol. O sigui, jo quan venia el 9 de novembre del 2014 i alguns vam dir aquesta consulta no té validesa i després no tindrà efectes concrets, ens deien de tot. I resulta que alguna raó devíem tenir, el qual és independent de poder coincidir o no, compartir o no l'objectiu. I per tant, jo, si ara fos independentista i em poso on no em demanen, doncs intentaria reflexionar molt a fons de no situar nous objectius que necessàriament, des del meu punt de vista, porten a noves frustracions. I entenc i reconec que és un debat dificilíssim, perquè si hi hagués una solució fàcil i acceptada per tothom, diríem, ja hi fórem, no? I no. Però el que passa és que em sembla que de tant en quant algú descobreix una drecera, la formula en forma de consigna, tots al darrere, i després resulta que la cosa no era tan senzilla. Això és el que volia dir. I, per tant, nosaltres el que diem és això, s'ha de promoure un acord en forma de reforma constitucional que es pugui votar, aquesta és la nostra posició. Si els catalans no acceptessin aquest acord, llavors haurem de discutir, i probablement la via més clara és una llei de la claredat que, recordem-ho, és una llei canadenca, no quebecoa. Ho dic també perquè hi ha gent que pensa de cop i volta que la llei de la claredat canadenca...
I els sobiranistes del Quebecois...
No l'accepten.
Però totes aquestes propostes no són una estratègia simplement de guanyar
temps. Pregunta original
és... Sí, però acabo molt ràpid, Jordi, sisplau, gràcies.
Només és que la pregunta original, que si el Parlament el convoqués, jo no dic que el PSC és a favor, però si el Parlament el convoqués i l'Estat a través del Ministeri de l'Interior... de quin costat que ha de ser, del costat del Parlament o del costat de la Ministeria d'Interior?
No, doncs com vam fer el 9 de novembre. Nosaltres cauríem del costat de la llei, del sentit comú, i nosaltres no participaríem en aquest procés. Ja ho vam fer una vegada. És que jo, allò de tropecé dos veces en la misma piedra, jo intentaria no practicar-ho.
Però, Miquel, vosaltres vau aprovar la llei de consultes.
És sí, a dir... i vam dir que no servia per fer la consulta que es volia fer.
No, perdona, sí, però, sí. Però igualment...
Ja ho vam dir. I llavors ens deien, no, els del PP i Ciutadans ens criticaven molt, perquè deien, oh, esteu a favor de la llei de consultes, i els independentistes també ens criticaven molt, perquè deien, oh, feu la llei, però no esteu a favor de la consulta que
sí,
volem fer.
Sí, però jo anava a fer una pregunta, és a dir, el problema que és evident, i tu ets un home molt realista i molt pragmàtic, i a més tens el cap ben amoblat, és a dir, els temps d'ara a Catalunya, i ho posen de manifest els indicadors de vot, és que hi ha una realitat independentista que es vol pronunciar d'alguna manera, i s'està pronunciant a les urnes.
Sí, i no és majoritària.
I després hi ha
sí.
La U... del mur espanyol, perquè la U també està, en la, tu parles no de la U unilateral, però hi ha un mur. El tema de la reforma constitucional, quan heu tingut constitucionalistes no independentistes al Parlament de Catalunya que diuen que amb l'article 92 això és un tema de voluntat política, o amb el tema d'una llei de claretat que aquí no fa falta, perquè no és el procés canadenc, això. Aquella llei estava adaptada a una interpretació que s'havia de fer d'una normativa que no és la nostra. Per tant, és absurda plantejar una llei de claretat aquí. El tema és un tema de voluntat política. Aleshores, jo la pregunta que et faig és, tu no creus que seria, i a més en les coordenades dels pactes que s'han de fer ara a Madrid, molt més intel·ligent políticament que la socialdemocràcia espanyola s'obrís finalment a entendre que s'haurà d'abordar el tema del referèndum i això no ho plantegi com una línia vermella absoluta per poder donar lloc a una governança d'alternança al PP? Això no seria el més intel·ligent?
No ho sé, perquè això pensaven els de Podemos, que era la via ràpida a la felicitat, i pel que es veu, no tant.
Perdona, o sigui, si han donat 71 vots i mai s'havia fet, això. Ja, mai cap força espanyola s'havia atrevit a parlar de referèndum.
Clar, però
i a més no els ha penalitzat, això. Per tant, la gent no és... No, la gent està a l'alçada de la democràcia. El problema són els partits.
Sí, però Gemma, clar, recordem, 71 de 350. Vull dir que no ens perdem per aquest
camí. Més la suma dels catalans, més la suma dels bascos, sí. I els probables del PSOE, perquè el PSOE va aprovar el dret a l'autodeterminació.
Sí, l'any 74. Clar, no demanis als partits que acceptin els plantejaments dels seus adversaris polítics, perquè no és fàcil.
Jo et deia que no fos una línia vermella.
Però no, però línia vermella, anem a veure.
L'esquerra catalana està a favor d'un referèndum a l'excusa. Em costa entendre això. Encara que vulgueu una reforma constitucional...
Pregunta a l'esquerra escocesa si hi havia algú del Partit Laborista Escocès que estigués a favor d'un referèndum sobre la secessió d'Escòcia, que no hi havia ningú.
Acaben de fer una declaració aquest cap de setmana.
El Labour escocès va estar sempre en contra de la secessió.
El Labour escocès acaba de pronunciar-se aquest cap de setmana dient que obre un procés de reflexió per veure si no només es posiciona a favor del nou referèndum, sinó si ja directament es posiciona a favor del sí en el nou referèndum.
Home, clar, perquè el Regne Unit ha decidit marxar d'Europa. Sí, és que jo, si Espanya decideix marxar d'Europa, jo també, jo amb qui em permeti seguir connectat a Europa.
Ho dic només per matisar una mica.
Ja. Perdona, Rafael, perquè el que deia, jo el que parlo és, abans de celebrar-se el referèndum, no hi havia cap partit d'àmbit del conjunt de l'Estat britànic que fos partidari de la celebració d'un referèndum. Això que alguns plantegen aquí com una exigència democràtica, que jo dic, és una cosa... que és democràtica, no té per què no ser democràtica, però no és una exigència democràtica. Tan democràtic és exigir o demanar el dret d'autodeterminació de Catalunya, exigir-ho o demanar-ho, com demanar que es preservi i que respecti la sobirania al conjunt del poble espanyol. Una altra cosa és que legalment l'única cosa que hem d'acceptar i ens hem de tenir tots és el fet que la sobirania resideix al conjunt del poble espanyol. Però tan legítim i tan democràtic és demanar una cosa com l'altra. Per tant, dir que és una exigència democràtica...
No només és exigència democràtica, sinó de sentit comú, que quan s'està a política s'està per resoldre els problemes i, per tant, per fer propostes.
Resoldre problemes, però no
decidir... I jo, en aquest sentit, li volia fer una pregunta al senyor Iceta, perquè ens podem tutejar. Tu, Miquel, has insistit...
De fet, ho fem sovint, sí.
Per això que has insistit, no cal que aquí enganyem el personal. Tu insisteixes en posicionar-te a favor d'aquest referèndum en negatiu, diguem, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit de dir, anem a fer la reforma i si en tot cas després a la reforma a Catalunya no sortís aprovada, ens hauríem de plantejar alguna cosa. I dius, des del nostre punt de vista, això és el que estaria bé. Però jo dic, home, el vostre punt de vista és el 15,6% dels vots el diumenge passat, un 12,7% a les últimes catalanes.
I què fem?
I jo el que voldria saber és... i que sé que estàs en política i que entens que la política es tracta de posar en comú posicions i treure'n possibilitats de desllorigador, voldria saber quina és la teva proposta de síntesi. Què creus que és el que s'hauria de fer per, en un sentit pràctic, resoldre d'una vegada aquest problema amb aquest sentit democràtic de reconeixement? I em costa creure que algú com tu o com vosaltres com a partit col·lectivament us instal·leu en la comoditat de dir, com que l'immobilisme ens dona la victòria en aquest tema, perquè mentre cada dia que passa, doncs la realitat que hi ha és la que està d'acord amb les nostres tesis, no cal que ens arrisquem a anar a les urnes i perdre. I a mi em costa de creure que aquesta sigui una posició d'acord amb l'ambició política que sé que tens. I per tant, m'agradaria saber una mica més com creus que es pot arribar a un procés de síntesi que ajudi a resoldre aquesta situació.
Pues no ho sé. Si ho sapigués ja ho hagués dit fa temps. El que sí sé és que unilateralment no hi ha sortida. I de totes maneres, és clar, és que vosaltres defenseu una cosa que només la vol el 15,7%. Bueno, però aquests hi tenim dret a defensar el que pensem, perquè aquesta és la qüestió. Però i llavors, no i
vosaltres, sí,
això és obvi. I per tant, ho seguirem defensant, perquè ens
però
sembla...
Per tant, tampoc tots els altres, aquell 48%, per exemple, o aquests altres que no es pronuncien, etcètera, etcètera. Suposo que tu estàs perquè al final s'imposi la voluntat no d'uns, sinó de la majoria.
I per això, però nosaltres per això diem que tu dius un referèndum negatiu. No, jo sempre que es fan referèndums, el que vull és votar que sí, a ser possible. Això, entre altres coses, vol dir que jo he fet la pregunta, llevat de l'excepció grega d'un govern que fa un referèndum perquè li diguin que no, i defensa el no. En general, els referèndums es convoquen perquè la gent pugui ratificar positivament una proposta. Llavors, nosaltres diem, si la independència, almenys nosaltres la veiem així, seria l'última de les alternatives, dient davant d'un conflicte que no té solució, no pot ser la primera de les preguntes. Això és el que nosaltres diem. No val més la pena treballar per un nou acord i veure si és acceptat? I alguns es diuen que això és molt difícil. Bueno, doncs el referèndum unilateral igual o més. I nosaltres tenim la proposta que tenim. Llavors, tu em dius... Això hauríeu de buscar una...
Que hem d'acabar,
Oh,
sí.
Com sou?
Diuen que...
Ah, doncs pues, llavors, sí. Si sóc jo, culpa
sí,
meva.
Sí, és tu.
Culpa meva.
Antonio,
jo la tractaré de...
Per cert, deixa'm dir tres coses ràpides. 14 detinguts amb el tema del sobrecost de les obres de la Sagrera. Una, i t'ha passat totes les operacions policials avui. Operació contra la màfia russa a Tarragona, segons el Digital de La Vanguardia i segons El País. Deixo ara que els Mossos han posat en marxa avui al matí una operació contra una banda de ciutadans d'origen xinès dedicat suposadament a extorquir a compatriotes i fins i tot s'està registrant la joieria Rabat del Passeig de Gràcia en aquesta operació contra la màfia xinesa.
Quin dia.
Sí, Déu-n'hi-do, sí.
Déu-n'hi-do.
Banyos.
No, jo li parlaré de vostè per... Respecte. No. Primer, una pregunta recreativa. Quan pesa el PSC en aquest PSOE? Si pesa més o menys, o és el temps que té menys pes. I després una pregunta sobre... Ho centraré a Barcelona, però s'entendrà per tot el país. Si realment hi ha una operació de crear un partit, diguéssim, nacionalment centrat català a partir dels comuns, de la idea dels comuns o de l'àmbit dels comuns, què pot fer el PSC? Competir? Fer una simbiosi o una aliança, o perquè són espais, en principi, que col·lisionen, no? Els votants del PSC van als comuns, els dels comuns van al PSC.
Aviam, la primera, el PSC pesa dins del PSOE el que pesa, que no sabria dir, però el PSC...
Més o menys del que pesava abans.
Menys. Home, jo crec que ara menys perquè no governa a Catalunya, diguem-ho clar. La possibilitat d'incidència del PSC sobre la política espanyola ve en funció de dues coses, del seu resultat electoral i de la seva capacitat d'incidència política real.
I el PSC és l'únic que se'n recorda de Granada?
No, jo crec que hi ha altra gent que se'n recorda de Granada, a començar pel Pedro Sánchez. Però t'anava a dir la segona part.
Vale.
O sigui, el PSC, la seva influència en la política espanyola ve per dos camins. Una, la influència en el PSOE, i l'altra l'ha de fer del PSC. I el PSC ha de fer de PSC, i el PSC, en determinades qüestions, opinarà i pensarà de forma no coincident amb el conjunt del socialisme espanyol, i, per tant, en la mesura que es vol separar, a vegades, per pes intern, però, en canvi, pot guanyar, si és que la guanya, referència externa, que aquests camins, i és l'equilibri que ha de saber mantenir. I amb el tema dels comuns, home, nosaltres amb ells competim, perquè tenim un projecte diferent. Ara,
i col·laboren.
Sí, i col·laborem. Ah. Bueno, és que som com els peixos aquests de les espines, no? Massa lluny fred, massa a la vora ens punxem, massa calor. Però nosaltres som un partit de l'esquerra, ells volen fer un altre partit de l'esquerra, i per tant estem cridats a col·laborar i a competir. En aquestes eleccions, malgrat alguns potser no els agradarà el que els hi diré, la relació, diríem, la distància entre En Comú Podem i el PSC s'ha reduït. És a dir, que En Comú Podem ha retrocedit una miqueta i el PSC ha augmentat una miqueta, i això, doncs, avui em sembla que era La Vanguardia, posava, no, era ahir, a les ciutats importants de Catalunya, i es podia comprovar. Per tant, és una competència que es manté viva, i nosaltres el que estarem és molt amatents en el procés que puguin fer ells, i en fi, i disposats a col·laborar i a treballar junts, com ho estem fent a l'Ajuntament de Barcelona, i aspirem a fer-ho en molts altres llocs.
Nacho, per acabar, sí. Breu, sisplau, gràcies.
Bon dia, senyor Iseta. Hi ha una... Vostè ha dit una cosa que jo crec que té molta raó. Ha dit que aquí hi havia una incoherència, o ha posat en solfa l'argument de dir que governi Rajoy, ha de governar Rajoy, no l'ajudarem i no hi pot haver noves eleccions. Hi ha una contradicció a l'hora de defensar totes tres coses. Llavors, la posició del PSOE, quina hauria de ser? Perquè els espanyols podem esperar que s'abandonin els prejudicis esquerra-dreta i considerar que és impossible un acord del tipus que sigui entre el PP i el PSOE perquè hi hagi un govern, o hem d'acceptar que això és impossible i que en aquest cas el PSOE, que és qui de moment s'ha negat, mai no donarà suport a la investidura del PP o de Mariano Rajoy en aquest cas, i no facilitarà la governabilitat d'Espanya?
Miri, jo crec que nosaltres, quan deia aquestes tres coses, les volem totes tres. Vull dir que, ara, que en algun moment això pot portar a prendre decisions, doncs ja ho veurem. Jo el que li dic és que els vots del PSOE no poden utilitzar-se per condonar la corrupció del PP o per condonar l'afer Fernández Díaz. O sigui, jo això ho sento i ho dic des del màxim respecte per les persones, les institucions, els electors, les persones mencionades, el que vulgueu. Però és que a mi se'm fa molt difícil veure el senyor Rajoy demanant suport als socialistes i dient, no, us demano suport perquè és que vull que el Jorge segueixi de ministre a l'Interior. Home, ho trobo una mica fort. I per tant, jo crec que perquè es puguin produir col·laboracions entre el PP i el PSOE, primer, hi haurà col·laboracions de pactes d'estat que nosaltres sempre hem estat oberts, i després, en el futur, si el PP canvia amb algunes coses, doncs potser, però en la situació actual jo francament no ho veig.
Però ho diu pel senyor Fernández Díaz més que pel senyor Rajoy en concret.
Exacte, sí, Rajoy. No, per això, però...
La pregunta és que seria...
No sé si la paraula és com a metàfora de tot plegat. És a dir, jo comprenc que hi hagi molts electors que han decidit fer l'opció del PP amb total legitimitat perquè el PP governi.
Amb Rajoy com a cap de llista.
Amb Rajoy com a cap de llista, i que probablement, doncs, per ells alguns temes de corrupció, o el cas del Fernández Díaz, no tenen prou importància com per deixar de votar el PP, i jo això ho respecto, però en canvi els diputats del PSOE no han estat elegits per condonar casos com aquests.
Per tant, si
el PP de cop i volta decidís dir, escolti'm, jo estic disposat a fer un cop de cap, i el que he fet fins ara en determinats terrenys, doncs, perquè em feia molta gràcia abans quan escoltava el Xavier Trias, diu, no, és que el Rajoy no sabem si ho sap. Ara sí.
Fa una setmana, ho sap?
Ara sí, i no ha pres cap decisió, i per tant jo veig molt difícil que el Rajoy es pugui realment adreçar al Partit Socialista per cercar una col·laboració si amb temes tan centrals com aquests no pren decisions absolutament diferents de les que ha pres fins ara. Ara, i per tant, nosaltres què diem? Jo ahir utilitzava una cosa que no sé si va fer molta fortuna, que era lo de les tres oques. Allò, quan tres oques van al camp, la primera va al davant, després ve la segona i al final ve la darrera. Vull dir que els ordres de les coses s'han de mantenir. El PP té dret a intentar la investidura, nosaltres tenim dret a dir-li que amb nosaltres no hi comptarà, i ja veurem si fa majoria o no fa majoria. Després, si no fes majoria, doncs caldria seguir parlant i fent política, però jo, modestament, i des d'aquí li dic al PP, o canvies de forma molt radical algunes coses, o serà molt difícil que el Partit Socialista o altres perquè jo també no em vull posar a casa dels altres, però m'hi poso. Jo no sé si Ciutadans està disposat a validar el Rajoy amb el Fernández Díaz al costat. I ho poso, i perdoneu que potser estic singularitzant molt, però per un cas que ha colpit la societat catalana, que ha tingut també la seva incidència electoral i que demostra com hi ha gent que utilitza mecanismes institucionals per la lluita partidista de la pitjor espècie. I jo crec que això s'ha d'acabar. I no ho han acabat els electors, efectivament, però els altres no tenim cap obligació de condonar-ho.
Acabo. I, per tant, jo s'atreviria a dir que si ni s'abstindran, per exemple, ni s'abstindrien si Fernández Díaz continua com a ministre de l'Interior?
No, això segur. És que no pot ser. És que no se'ns pot... vull dir, en política jo ja comprenc que ara hi ha pues, una pressió molt gran, que el PSOE ho arregli. Diu, escolti, això no és així. És que el Rajoy faci el que no va fer quan li tocava, que és intentar una investidura i intentar acords. Per què es fa això? Entre altres coses, perquè qui busca acords ha de fer propostes amb altres partits per acostar-se a les seves posicions, que és el que toca en democràcia. Ara, fer-li el favor, que en part ja se li va fer al Rajoy, de que ens enredéssim tots els demés mentre ell estava assegut a la Moncloa fumant-se un puro, jo crec que ara no toca. I, per tant, el que s'ha de moure és ell. Els socialistes ja han dit, nosaltres no tenim previsió ni de donar-li suport ni per activa ni per passiva, però també diem, nosaltres no estem a favor d'unes terceres eleccions. Ara, todo en orden, tot en la seva seqüència, i aquest no m'atreveixo a dir ni advertiment, però si el Partit Popular realment vol el suport d'altres partits, no dic necessàriament del Partit Socialista, dic també del Partit Nacionalista Basc o de Coalició Canària, com s'ha dit, algunes coses haurà de canviar, perquè amb les circumstàncies actuals difícilment hi ha partits que suporten aquesta foto. I per tant, d'això també n'hem d'aprendre. I això no deslegitima l'èxit electoral de Rajoy, que jo sóc el primer a reconèixer, però tampoc obliga els altres a fer coses que són contràries a la nostra manera de pensar.
Miquel Iceta, moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.